Bon dia, ara passen 4 minuts de les 9 del matí. Benvinguts a la tertúlia de la ràdio de Lloret de Mar. Arriba els dimarts i dijous, després dels diferents torns de vacances de Setmana Santa i post-vacances, torna a l'espai per reflexionar, per comentar diferents qüestions i temes, tant d'àmbit municipal com d'àmbit general. El que proposem als tres convidats que tenim ja als estudis és, doncs, això, parlar de temes de forma distesa, temes que ens afecten directament a nosaltres, com, per exemple, que ahir va haver-hi ple a l'Ajuntament de Lloret de Mar i es va aprovar de manera definitiva la nova ordenança de tinença i protecció d'animals. S'ha acceptat, a més, dues al·legacions, una d'Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida i Alternativa, que demana que els animals no salvatges puguin anar sense lligar a les zones de la platja, on estarà permès que entrin animals del 16 d'octubre al 14 de març, i una altra del Col·legi d'Advocats de Girona, per prohibir atraccions firals o d'altres assimilables amb animals vius. Doncs d'aquest tema i d'altres en parlem avui, i ja saludem els nostres convidats. Dionís Soliguer, bon dia.
Bon dia.
També en Joan Valls, bon dia.
Bon dia.
I en Francisco Pastor, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs amb ells, al llarg de la pròxima hora, parlem d'aquests i d'altres temes. Primer de tot, és la pregunta possiblement obligada pels tres convidats, si tenen animals de companyia que els hi pugui afectar aquesta nova ordenança.
Jo no.
No?
Jo sí. Jo sí, però el que passa que jo els tinc a pagès i aquí al poble bàsicament no hi baixen mai. Quan hi baixen al dematí, la meva dona els treu a passejar pel passeig, sempre lligats, i no els deixem mai soltos, perquè a més és una, la que baixem és una gossa que és molt activa i és molt follonera i sempre el portem lligats, per tant jo deixar-la suelta encara que m'ho permeti l'ordenança no ho faré, però bueno, crec que, a veure, el tema que vagin els gossos a la platja, sobretot en èpoques de turisme, es preocupem a la brutícia, perquè les seves necessitats, si es fan fora de la platja, se recullen, i a la platja es recullen o no es recullen. Llavors, clar, és qüestió, per mi és qüestió de sanitat, eh? Jo dic, el meu cas, no...
Uh-huh. Francisco, on té, d'animals de companyia?
Jo tinc una gateta que vam agafar d'una protectora i, vaja, com és típic amb els gats, és molt independent i fa el que vol, entra, surt de casa quan vol i, per tant, és difícil de controlar.
Però els gats són potser més ben portables, no?, que no pas els gossos. Pregunto.
Vaja. Jo no sé si ens porta ell a nosaltres...
Bé, jo quan veig passejar algun conegut amb el gos, sempre em pregunto qui porta aquí, no?, a passejar.
Però... el meu cas és claríssim que porta bastant la gossa a la meva dona, perquè és un Rottweiler, saps?
És un... Déu-n'hi-do.
Que són gossos supercarinyosos, molt fidels i tal, però tenen una energia i una força terrible. Per tant, crec que la passeja més amb ella que la meva dona amb ella.
I és de raça perillosa, no?, què?
Bueno,
no sé si està considerat.
Sí, a veure, el concepte de raça perillosa, des del punt de vista, per exemple, d'assegurances, un tema que toco jo, es considera raça perillosa a partir d'un pes.
Ah, no d'una raça en concret, sinó d'un pes del gos.
Sí, és bastant el criteri aquest, perquè comprendràs que un chihuahua, per feroç que sigui... no entens. Si un Rottweiler et fa una mossegada, realment ho notes, vull dir, entens? O sigui, la perillositat està molt en funció del pes del gos, eh?
Caram. I el que dèiem d'aquesta nova ordenança, és a dir, sempre en el ben entès que el responsable del gos és el responsable si el deixa anar lliure i va a la seva. O sigui, que sempre és el propietari el que decideix deixar-lo anar o no, però que en tot cas, si el deixa anar, ell és el responsable del que pugui fer o no.
Jo penso que deixar anar un gos, ja t'he dit que jo tinc dos gossos, jo no sóc massa aficionat als gossos, eh? Venen més per idees de la meva filla, de la meva dona, no? De tota manera, els gossos jo crec que s'han de dir lligats, aquesta és la meva opinió. Jo recordo que a vegades vas a córrer por ahí i veus venir un gos suelto. I és clar, a l'amo sempre li dona la sensació que aquell gos no fa res, i realment molts no fan res, però no deixa que si se t'avenen a sobre i se t'abraonen per jugar o per lo que sigui, si no és teu, et fan, almenys a mi particularment que en tinc, me fan impressió. Havia anat en bicicleta, per exemple, per aquí al Jaruco, i el gos, el que et veu, ve a buscar-te. No, segurament no amb intenció d'atacar, però bueno, si no és el teu gos i veus un gos d'unes certes dimensions, dius, bueno, paro, i jo emprenya, fa anar malament. Vull dir, entenc que els gos, jo soc partidari que s'han de dur agafats. Morrió o no és una altra història, potser millor morrió, però si res més no agafats, perquè molesta, al contrari, la persona que passa per allà que no coneix el gos, crec que la molesta, crec jo.
I que estiguin en tarda per alguna zona de la platja?
Jo, pel tema, el tema del platja, dic que des de, a mi em sembla que l'únic problema és sanitari, perquè els gossos fan les seves necessitats i entre els hi ve bé. Les sòlides, ja et dic, en terreno que no és de sorra, se recullen quasi sempre. Ara hi ha bastanta cultura d'això. Les líquides no es recullen. I a la platja llavors anem i estirem i prenem el sol. És un, no sé, la platja és un producte turístic de primer ordre. Tothom hi va. Vull dir que jo tenir-ho net és una mica complicat, això.
Que hauríem d'anar amb la bossa, amb la bossa pel sòlid i amb un esprai per líquid?
Sí, clar, vull dir, a veure, és com anem a passejar els gossos, la bossa, tothom la porta, i ja t'he dit que amb terrenos, amb carrers i tal, se recull, bueno, quasi tothom, abans no passava gaire, això, però ara tothom recull això, almenys nosaltres, jo m'hi fixo i tothom ho recull. Els líquids en els carrers queden, això està clar. I a la platja això filtrarà, i vas fotent allà un caldo de cultiu que, no sé, a mi em sembla que sanitàriament gaire...
Però aconsellable. Bueno. I els gats, que són molt nets, no, els gats? Sí o no?
A casa és molt neta. Ara, quan surt fora, no la controlem. Clar, perquè els gats entren, surten, fan el que volen. Sí que és veritat que els gats són molt nets i són d'animals de costums. Troben un lloc i allà on te consideren que és el seu lloc, allà ho fan, i ho fan de manera molt, molt neta, molt controlada. Per tant, els gats jo diria que és tema diferent. Però sí que és veritat que tot depèn una mica no tant de l'animal, sinó com del propietari. La persona que el treu fora al carrer i el passeja, que estigui controlant, vigilant, perquè si el portes lligat però no estàs pendent d'ell i fa les seves necessitats i tires de llarg, és el mateix que si no va lligat i no el veus i el fa allà on sigui. Per tant, jo considero que més que anar lligat o no, depèn més de la responsabilitat de la persona que es fa càrrec d'aquell animal.
Joan, tu no tens gossos ni gats, no tens animals de companyia, però deus tenir una opinió formada, no?
Sí, el meu fill té gossa i dos gats, i això, i tinc una opinió molt formada. Estic bastant d'acord amb ell, amb en Soguier. Jo seria partidari de sempre els gossos portar-los lligats a tot arreu, perquè l'altra persona no sap. Per exemple, el meu fill té un pitbull.
Déu-n'hi-do.
Que és la gossa més dolça que he vist mai a la meva vida. Però que l'altre no ho sap. Llavors, jo penso que té molta raó. Els animals s'han de portar lligats i ja està. Vull dir, no passa res. Sembla que ha de prevaldre la tranquil·litat de la majoria pel gust de un que porti un gos. Sembla que la majoria ha de predominar.
El que passa, sí que he de matisar almenys el que ha dit en Dionís, perquè almenys al nucli antic, pels carrers del nucli antic, tifes n'hi ha pel terra.
Ui, i tant.
I moltes.
I tant.
És a dir, que no ens portem ara la sensació de que tothom va amb la bossa i que hi ha molta gent que xiula i mira cap a un altre costat.
A veure, curiosament, la gent va passejar els gossos en aquests carrers secundaris. Això ja fa, crea una sospita, no?, respecte a el que dius tu. Vull dir que, esclar, si vas pel carrer principal, segur reculls, clar. Aquest carrer és per aquí darrere, carrer Perills, tot això de per aquí darrere, aquesta zona, del casc antic, la gent va passejar els gossos per aquí, pues, potser perquè queda més dissimulat, si d'allò. Però jo crec que hi ha molta més cultura que abans, això. Això és com abans. Fixa't, és com vas de tirar la cigarreta a terra. Abans era molt habitual veure que la gent tirava la cigarreta a terra, i ara la gent està consciència bastant de tirar-ho en cendrers, que era una cosa que abans era normal tirar-ho en terra. Ara ens estem civilitzant, entre cometes, amb això. Aquest país anem evolucionant, amb això també anem a... Jo crec.
Sí, però hi ha la típica persona que diu: ai, m'he oblidat de les bosses, o no em porto al damunt, o...
Escolta, no oberto el senyor...
Clar, és complicat. Això és complicat.
Tot ja no ho és del senyor, no?
Clar, però si tu tens un animal que l'has de treure i el treus precisament perquè ha de fer les seves necessitats, és com si t'oblides les bosses, és com si t'oblides el gos. O sigui, és que ha d'anar tot junt, no pot ser d'una altra manera. Per tant, aquí s'hauria d'apel·lar a la responsabilitat de la gent que té animals. Allò que li diem moltes vegades als nens, no? Un animal no és una joguina, no és un caprici d'un dia, que després t'has de fer responsable.
Bé, tots hem passat per aquí, em
doncs
sembla.
Doncs els adults...
Que la filla ha demanat per Reis un gos i que no hem arribat a Carnaval, que hem estat nosaltres el que
correcte.
Hem hagut d'anar a treure'l.
Doncs llavors els adults hem de posar aquest pes de responsabilitat i dir, doncs, ja que tinc un animal, me n'haig de fer càrrec. I fer-ne càrrec vol dir donar-li de menjar, posar-li l'aigua, vacunar-lo, posar-li el xip, i quan surt a fer necessitats, recollir-ho. És que va tot dintre del mateix paquet.
Quan plou i tot?
Bueno, mira, escolta, el meu cas, el gos aquest el triem al dematí a caminar, perquè la meva dona va caminar i la porta d'acompanyant. Però ells viuen en un terreny agrícola del meu sogre, que ja tenen els quilòmetres que vulguin per córrer. Vull dir que de vegades és com el cotxe, has de comprar el cotxe que et fa falta. Vull dir, per anar, per exemple, a Lloret Blanes, potser necessites un cotxe de 200 cavalls, no? Un cotxe més petit funciona. Llavors, la gent potser tindria que tenir l'animal adequat a el que ell pot fer anar. Jo tinc dos gossos grossos, però estan en un terreny que poden córrer allà, tenen 10.000 metres quadrats per córrer. O sigui que el gos està desestressat i tal. Clar, si tens un gos d'aquest tipus i vius en un apartament, et complica més el tema, perquè, esclar, té les seves necessitats, té que... O sigui, el gos té una manera de ser, i l'amo sap, quan compra un gos o agafa un gos, el que està comprant i el que ha de fer. Llavors, el que diu ell, t'obliga pues, una sèrie de coses. Pots tenir un gos gros tot el dia dintre una habitacioneta, m'entens? Clar, aquell gos com surts no actua naturalment i té per necessitats forçades, vull dir... crec que cadascú, si té el bitxo que li toca, pues, va més bé això.
Dues coses només. Una, quan un propietari d'un gos el porta en una zona de terra boscosa, es pensa que no cal bossa perquè la natura ho assimila tot. I això pot passar també amb la sorra de la platja.
Això és el que passarà a la sorra de la platja, me temo.
I una altra cosa, quin cost mitjà té assegurar un gos d'un cert pes?
No és massa car,
no?
És que a més, fixa't que quasi bàsicament tothom té el pis assegurat. Llavors es fa com un suplement en l'assegurança del pis, a la responsabilitat civil del pis. La clàusula de responsabilitat civil del pis inclou animals domèstics.
S'amplia.
Hi ha pòlisses que contemplen si és animal perillós o no és animal perillós, i n'hi ha que ja contemplen els animals domèstics. Forma part de la família, diguem.
Caram, està bé això.
Està bé. I no és car, de tota manera no és massa car.
Bé, doncs, l'actualitat informativa de la jornada passa, com no, per la mirada que en fa en Joan Valls, en el sentit de que vol comentar un tema que s'ha sabut fa ben poc, i és que hi han hagut dos detinguts, membres de CDRs, per les mobilitzacions de Setmana Santa.
Acusats de rebel·lió, sedició i terrorisme.
És a dir, que nou capítol... dins el procés que deien que...
És una vergonya.
Diu que han detingut dues persones, la notícia diu que han detingut dues persones, la Guàrdia Civil, en una operació coordinada per l'Audiència Nacional contra els comitès de defensa de la República, i això, que els imputen delictes de rebel·lió, sedició i terrorisme, segons fons de la Fiscalia. La pregunta és, aquests actes de ocupar peatges... durant la Setmana Santa, se'ls hi pot imputar aquest delicte?
A tot el món no. Si no, aneu a França, el que està passant ara, aquests dies, i veureu que és molt més gros que el que està passant aquí.
Què està passant a França, pels qui no ho saben?
Doncs hi ha diferents problemes, em sembla, amb el tema ferrocarril, i a França, quan protesten, els sindicats són d'usos, al carrer. Bueno, és el que hi ha, és el que tenim. Tenim això, tenim unes forces d'ordre públic molt preocupades pels CDRs i molt poc preocupades, molt poc, pel jihadisme, per exemple. Bueno, això la gent ho ha de saber,
Sí, però també ha de saber quin objectiu o què és el que fan aquests comitès de defensa de la República. És a dir, quan en Setmana Santa o no tallen una via ràpida, una autopista, o a veure, ho fan per manifestar-se, per protest, com a protesta, però clar, estan també tallant el ritme de vida de molta gent, de molts treballadors, de moltes empreses.
Però és terrorisme, això?
Aquesta és la...
No, aviam, la... És que, mira, només que ens preguntem si això és terrorisme, tenim un problema, eh? O sigui, només que tu em facis aquesta pregunta ja vol dir que tenim un problema. És a dir, és evident, com estan demostrant a Alemanya, a Bèlgica, a Gran Bretanya i a Suïssa i a d'altres països, és evident que ni és terrorisme, ni és sedició, ni és rebel·lió. Potser, no ho sé, jo no soc tècnic amb lleis, però alteració de l'ordre públic, malmetre mobiliari urbà, etc, moltes coses. Però terrorisme, sedició i rebel·lió?
O manifestació il·legal, per exemple.
O manifestació il·legal, no ho sé. No
perquè
ho sé.
Per manifestar-se avui en dia crec que has de demanar permís, fins i tot.
Jo, la pregunta és per què aquesta gent se'ls acusa de terrorisme i el Jiménez de los Santos no, per exemple. O per què s'acusa aquesta gent de terrorisme o de rebel·lió i no els col·laterals a les manifestacions de societat civil que sempre acaben pegant a gent. Per què no? Per què amb uns sí i els altres no? Per què?
Home, el Jiménez los Santos, en tot cas, com a incitació a l'odi, eh?
Sí, seria un delicte d'odi.
No és odi, el Jiménez los Santos no és odi, perquè ell, el Jiménez los Santos parla de posar bombes a les... a cerveseries a Múnich. És a dir, és incitació al terrorisme, no és delicte d'odi.
O incitació al terrorisme.
Sí.
També prendre hostatges
a les Balears.
Jo crec que seria bo contextualitzar, eh? Perquè si no caiem en l'error de generalitzar, que això és bueno, normalment condueix a l'error directament. A mi se'm fa molt complicat comparar les actuacions dels CDRs amb les mobilitzacions a França. Molt complicat. Per què? A França tenen una cultura de protesta des de fa molts anys, molt arraigada a la societat, ho tenen molt endins, i fins i tot la dreta ho té assumit que és així, que si algú vol alguna cosa ho ha de fer a través de mobilitzacions. Cosa que aquí a Espanya ho tenim més o menys assumit, però no del tot. Després una altra cosa. Les mobilitzacions a França no són manifestacions tipus marxa, és a dir, quedem en un lloc, comencem a caminar i ocupem la via pública. No. A França les mobilitzacions són tallada de carreteres, de mitjans de transport, és a dir, bloquejar el país perquè no es pugui moure. I això és des de fa molts anys. I si em costa comparar aquestes actuacions és sobretot per una cosa, perquè quan a França hi ha una reivindicació social i es mobilitza, ho fan sindicats i partits, que són gent identificada, que són gent que han constituït una associació legalitzada, que quan volen fer una mobilització ho preveuen, ho avisen, tot el país, fins a l'últim ciutadà d'aquell país, sap que aquell dia passaran aquelles coses. I clar, és molt diferent del que està passant aquí. Aquí els CDRs estan molt ben organitzats de manera interna, però són uns grups de persones no identificades que no se saben qui són ni on estan ni com fan, que avisen a la seva gent però no a tots. Per tant, jo vaig a treballar i em trobo el que em trobo a l'autopista i jo no sabia el que havia de passar.
Són terroristes, sediciosos i rebels.
No, és que una cosa no és l'altra, jo no estic dient això, eh? Jo estic dient que se'm fa molt complicat comparar una activitat amb l'altra. Per què? Perquè la de França és una activitat totalment transparent i que tothom sap el que està passant, en canvi aquí no ho és.
Quan han de cremar coses, el que cremen, no avisen que cremaran, eh?
No, avisen que faran una mobilització i la fan. Bon. Després tindrà les seves conseqüències, no dic que no. I gent que aprofita una mobilització o una reivindicació totalment honesta i lloable per fer bestieses, hi ha tot arreu, a França, a Espanya, i pel futbol, per la política, sí, i per qualsevol altra activitat.
Excepte les manifestacions independentistes.
No, també hi ha coses, eh?
Per favor, també per favor, coses. Per favor. La Via Catalana era una, va tenir components violents. Les manifestacions de l'11 de setembre han tingut components violents. Per favor, home, que ja ho estan dient a tot arreu. Ostres, no comencem amb el rotllo aquest.
No
de que,
generalitzem.
De que ja comencem.
No generalitzem.
Generalitzar, jo et pregunto, la Via Catalana va haver actuacions violentes, sí o no? L'any 2013, per exemple. O el 14, o el 15, o el 16, o el 17. Hi ha hagut actuacions violentes? Digues, sí o no? No. Doncs ja està, aquí no hi ha hagut violència. Doncs ja està, no intentem mesclar que també...
No, no,
que tal,
no.
Que no hi ha violència, aviam quan us ho foteu. No n'hi ha de violència.
Una cosa, que no hi hagi una violència com per justificar el delicte de rebel·lió, jo podria estar d'acord amb tu, no hi ha cap problema. Però que dintre de totes les mobilitzacions i actuacions al dia a dia del moviment independentista no hi ha hagut violència, això és fals.
Això és
totalment fals.
A veure, per favor, estem... ara no vinguis a dir que hi ha hagut violència.
Un moment, estem encallats. Dionís, t'has encallat.
Per favor.
No,
doncs és que ja està bé, tu, és que...
Jo crec una cosa. Penso que aquí partim d'un principi que ja està malmès. Per exemple, jo estic totalment d'acord amb els comitès aquests, o sigui, en qualsevol tipus de protesta, sempre que sigui pacífica. Penso que el que busquen aquests comitès diuen de la defensa de la república és mostrar públicament un desacord. Per exemple, això que van tancar l'auto, van obrir el peatge a l'autopista. Això simplement és voler mostrar al món la desconformitat que tenim molta gent d'aquest país amb una gran... O sigui, amb una situació tan anòmala que si ho veiéssim d'un país tercer... Bueno, tercer mundista ja ho som. Quart mundista, ens semblaria esperpèntic. Sí, aquí es tracta de manifestar un malestar amb una situació que és que un senyor que aplica el que diu un parlament legal se l'acusa per haver-ho aplicat. O sigui, la Carmen Forcadell, com a presidenta del Parlament, anomena en veu alta una decisió presa per un parlament democràtic i aquesta senyora se li diu, se l'acaba posant a la presó preventiva per no haver aplicat. Jo pregunto...
Es va saltar la seva pròpia normativa.
No és veritat, perdona, això és fals.
Ella, com a presidenta del Parlament...
Perdona, és fals. No es va saltar cap normativa. És fals.
L'Estatut de Catalunya no el va aplicar.
És fals.
Ella va donar fe del que deia el Parlament.
Llavors, no. Ara, sobre això de la llei, ja comencem a tenir... estar fins aquí, eh? Perquè els que exigiu, els que demaneu que l'altra banda compleixi la llei, el primer que heu de fer és respectar-la vosaltres.
Tots.
La vostra llei.
Tots.
Perquè la vostra banda no respecta la llei.
Un moment.
No la respecta. Vols que t'enumeri legalitats que esteu fent?
Un moment.
Ho vols que t'enumeri? En tinc, 10 o 12,
Però un moment.
Vull dir que no.
He començat dient no generalitzem. Per tant, aquí no hi ha dos sacs, el teu i el meu. No, n'hi ha molts. Vale? I que jo no estigui d'acord amb tu no vol dir que estigui d'acord amb un altre. Jo tinc la meva opinió. Per tant, respectem les opinions de la gent.
Respectar totalment, però
per tant,
dius que...
Jo tinc una opinió, jo tinc una opinió, i no estic...
I si vosaltres voleu que la gent
segueixi la llei, jo no estic d'acord.
Primer heu de complir vosaltres, que sou els que teniu gastat.
Jo no m'he saltat la llei, això és el primer. D'acord? Jo no m'he saltat la llei. Per tant, aquest plural no toca. I que jo no estigui d'acord amb el moviment independentista no vol dir que estigui d'acord amb el govern del senyor Rajoy. Vale, per tant,
un moment, sisplau.
Per tant,
ara acabarem d'escoltar l'argumentari del Dionís, que no ha acabat, però en tot cas jo us demano que no us tracteu de vosaltres, perquè aquí estem a títol individual, clar, particular, i no representem a ningú.
No, jo anava aquí perquè pensa que...
Baixa't el micro, sisplau.
Jo penso que venim d'un sistema que ja està, reculant en el temps, ja està tot mal estructurat, fixeu-vos-hi. Quan es va aprovar la Constitució en aquest país, la gent, encara no hi havia ordinadors. L'ordinador, en deien cervells electrònics, en deien, vale? Que venien a Amèrica, n'hi havia uns quants, i aquí van venir. I han passat molts anys, i nosaltres encara estem allà mateix. Llavors, hem d'evolucionar. Pregunto, aquí s'aprova una Constitució. Fixeu-vos que es va aprovar una Constitució. Fem una mica d'història, ràpida, però és així. Fem una Constitució que ve... suportada o per... Venim d'una dictadura d'un senyor d'en Franco que manava i va dir, bueno, anem a fer. I ell decideix que en vez de posar una república aquí, s'ha de fer una monarquia. perquè ell quan va morir va dir si me muero dejo atado y bien atado, i això és veritat. Vam dir, bueno, farem, i va decidir fer una monarquia. Llavors, bueno, fem una monarquia. I llavors van dir, qui li tocava per monarquia? Un tal Don Juan. No, perquè no li agradava. I va posar en Juan Carlos. I tots els demòcrates d'aquest país van dir, pues, oli, tu, huevos, pues en Juan Carlos. Vale, pues van posar en Juan Carlos i van votar-lo, i tots hi estem d'acord. I llavors han fet una Constitució. Es va fer una Constitució que, esclar, en Carrillo els hi feia nosa. No sé si us recordeu que era el Santiago Carrillo, eh? Però era el Partit Comunista. I va dir, bueno, aquest senyor, això, el comunisme aquí a Espanya, uf, perquè aquí tot el que passava a Espanya en aquella època eren comunistes, tot el mal era el comunisme. Però aquest senyor no li posarem. I clar, algú els hi va dir, escolta, heu de posar-lo, que el comunisme n'hi ha molt al món de comunistes, no? Bueno, i llavors l'home corria per aquí en perruca, això és una anècdota, però és que és veritat, corria disfressat per Espanya, i el van posar, sí, i van fer una Constitució. I aquella Constitució es va fer. I malgrat fer-la en aquestes circumstàncies, es va dir, bueno, a Espanya hi ha nacionalitats diferents. I va dir, bueno, doncs hi ha unes entitats, els que són, em sembla, són del article 54 o 52 de la Constitució, que diu que són diferenciades. I llavors, bueno, doncs aquestes tindran autonomia, i vol dir que autonomia vol dir que podran fer unes lleis, i tindran un Parlament i tal. Bueno, llavors es fa això, i tots aquí tots contents, i hem anat passant, i això ho hem acceptat, i hem anat fent. Cada cop que hem fet lleis de Catalunya, si n'han sortit 20, 18 han sigut anticonstitucionals, aquí ens deixen votar el dia de festa, el dia d'això, però cada cop que hi ha hagut una llei, se l'han passat pel forro. Llavors, què passa? Explico tot això perquè hem arribat aquí que la gent aquí, en els governs de Convergència, que han hagut molts anys aquí, en aquests se'ls han matxacat perquè han pactat amb el PSOE. Després els van matxacar perquè van pactar amb el PP, perquè ells han pactat amb els dos. O sigui que pactisme aquí a Catalunya em sembla que han demostrat que tenim paciència i ho fem bé. Llavors, què passa? Evoluciona la societat i ara resulta que hi ha molts independentistes. Jo dic, i d'on han sortit aquests independentistes? Qui els ha creat? Segons Espanya, TV3. Pues jo no he vist mai TV3 propaganda d'independentistes, però bueno, diuen que Espanya que és el TV3. I llavors resulta que han sortit una quantitat d'independentistes que fa 10 anys no hi eren. I per què han sortit? Home, perquè potser aquest sistema pactisme de tants anys ens hem esgotat. ¿Vale? A part d'això, ja faig un parèntesis, us explicaré una anècdota perquè veieu com funciona. Malgrat que de Madrid venien transferències, ensenyament, fa molts anys que ens han traspassat ensenyament, però us explicaré una anècdota, que és ja que estem a Lloret, l'explicaré d'aquí a Lloret. Nosaltres, com teníem els crios més petits, aquí a Lloret, bueno, molts anaven a col·legi de fora, perquè aquí hi havia, bueno, pel que sigui, i encara n'hi ha molts de nous que van a Girona, al col·legi. Bueno, doncs un grup d'amics van fer una societat per fer un col·legi de Lloret. Llavors hi havia una línia de crèdit en el Departament d'Ensenyament, que era que si era d'interès social l'obra, te la subvencionaven. Bueno, nosaltres vam crear una societat entre tots els amics, vam buscar el terreno, vam fer el plànol del... Sí, vam presentar, i vam presentar l'expedient... Anava a presentar l'expedient d'això social, no? Bueno, mentre estàvem fent aquests tràmits, Pere Macias, que avui, per exemple, aquest dematí parlava a la ràdio d'això, que és el que cuida el tramvia ara d'això de... que era conseller de la Generalitat, ens va trucar i dir, escolteu-me, tingueu en compte que us donaran l'interès social, perquè nosaltres argumentàvem interès social dient que aquí a Lloret sortien cada dia 8 o 10 autobusos que anaven a Girona, per tant, era clar que hi havia una mancança de places escolars. Diu, l'interès social us el donaran, perquè us el pot donar la Generalitat, però no hi ha dotació econòmica, perquè malgrat que ens han traspassat tot a Madrid, el xec sembla ser que no arriba. Per tant, us donaran l'interès social, començareu a fer l'obra, i quan estigueu a mitja obra, no us arriben els calés. Vull dir això, de que és un exemple de com funciona. Esclar, lletres grosses diuen ensenyament traspassat, però els calés per aplicar-ho no estan passats. Això és un cas que he viscut jo en directe. Amb això ha passat tot. I això ha passat que la gent es calentés. Això ha passat que els sortissin independentistes de tot arreu, perquè, i és una cosa que em sembla que també és important que digui, és que jo, per exemple, jo sóc independentista, crec que a Catalunya n'hi ha més bé, però és que jo tinc íntims amics de l'altre costat de l'Ebro que jo, perquè sigui independentista, no deixaré de ser amic, per l'amor de Déu. I aquí ens han volgut vendre una moto equivocada. Jo tinc amics a Extremadura, a Madrid, a tot arreu, bellíssimes persones, i només faltaria que els tingués que qualificar per el seu origen, la seva llengua, per la seva... Hòstia, que això és ridícul. Però què passa? Que es pot portar el debat en aquest nivell, i això és mentida. Nosaltres serem iguals. Jo tinc amics francesos, italians, russos, i... Bueno, i dic russos perquè abans passava petit que no n'hauria cap, i en tinc molts d'amics russos ara. Bueno, coneguts russos, no? Però és així. I volem trencar... Sembla que la societat es va trencar, i no es va trencar. I fixeu-vos que el que fan els CDRs aquests és... o intenten fer-ho, que sempre que hi ha xoc, pot haver-hi alguna cosa de violència, però per principis no són violents, perquè els líders ho diuen en veu alta: manifesteu-se sense violència. Jo ara aquesta Mare Santa, per exemple, aquesta autovia que hi ha de Vidreres a Platja d'Aro està plena de llaços grocs. És una acció totalment pacífica, només és per demostrar al món que encara hi ha, que ja ho sé que n'hi ha que no són, i és respectable, però hi ha 2 milions de persones que creiem això. Pues ho fem, i per fer-ho públic com s'ha de fer. Clar, les manifestacions, si són molt de molta gent, no? Pues de vegades hi ha xocs, però com diu aquí ell, jo he estat a totes les de l'11 de setembre i no he vist mai cap problema. Portem nens. Què diuen a Espanya? És que lleven los niños por escudos. Hòstia, no? Fotem mentida, escudos. Si porten els quins allà jugant, fem costellades aquí a la carretera aquesta d'aquí de Vidreres. Vull dir que triem de context. I nosaltres hem de fer un esforç, crec, la societat. La gent normal, que no són polítics ni tenim cap interès a darrere, de parlar amb franquesa, quan que un se sent espanyol m'assembla perfecte, però que un sigui català també em sembla perfecte. I si el Parlament de Catalunya vota una cosa que no em agrada, pues l'he d'acceptar. És majoria. Escolta, Espanya està manant el PP fa molts anys, i ens el mengem amb patates. Estarà dient el PP, jo voti en el PP, i el PP, pues bueno, i després van guanyar els socialistes, i va haver-hi socialistes, i aquí ha guanyat el Tripartit, i ha guanyat Convergència, i no passa res. I jo crec que això que em deies tu, que és el que... La llei no es compleix. Mira, un àrbit, perquè sigui àrbit, ha de ser imparcial. Llavors, clar, si tu fas un partit de futbol que poses els jugadors i poses l'àrbit, collons, acabes guanyant el partit, segur. I aquí a Espanya passa això. És il·legal. Ara mateix aquest noi diu que això d'aquest dematí que no ho sabia. Uh-huh. O sigui, els delictes que els hi apliquen, no, ells hauran fet desobediència per obrir una d'això. Però, home, si d'això és sedició...
És desproporcionat.
És desproporcionat. Jo crec que els jutges estan una mica ofuscats perquè tots són d'un costat. Perquè, esclar, la llei... Perquè, a més, perdona, una altra cosa i acabo, que m'enrotllo molt. Aquí ha hagut un... Per exemple, els jutges, si és tan clar, com és que hi ha una associació de no sé quants jutges que diuen que això no és correcte? El qual vol dir que, en principi, el que podem dir és que no és ni blanc ni negre. Com a mínim hi ha el dubte, el benefici del dubte, dit per molts de jutges. Llavors, clar, davant d'això, que uns sempre siguin els culpables, que no és, crec que no està equilibrat. Hi ha algú fallen aquí. Vull dir,
Jo, de totes maneres, totalment d'acord amb l'anàlisi que has fet per arribar fins avui, no estic d'acord amb tot. Hi ha coses que sí, hi ha coses que no. Però el cert és que el dia 6 i 7 de setembre de l'any passat, quan la Carme Forcadell va fer el que va fer i tal i qual, a veure, el Parlament té el seu funcionament, el Parlament té els seus organismes interns, i els lletrats del Parlament, que són els que han de dir si es compleix o no es compleix, és com seria el secretari de l'Ajuntament, van dir que allò no era correcte i aconsellaven no fer-ho. Després hi havia el tema de les garanties, també van dir que no. O sigui, no es van respectar tota una sèrie de coses que això jo crec que és evident. Una altra cosa és que diguis, no, jo tinc la meitat de parlamentaris més 1 i faig el que vull. No, és que no és així. És que no és així.
Bueno.
Hi ha coses que tenen un altre mecanisme, que necessiten majories més consolidades i per tant, fem les coses com fem. De totes maneres, sí que és cert que hi ha majoria parlamentària, però no hi ha majoria social. I, per tant, això també ho han de tenir en compte. Mm-hmm. I són coses que hi ha molta gent que no entén. Jo entenc que hi ha molta gent que està emprenyada. Mm. Jo entenc. Hi ha molta gent que té un desig molt fort de ser un estat independent i que està apretant molt. Però, com dèiem amb el tema dels animals... S'ha de mirar i s'ha de respectar la majoria. I ara mateix no hi ha una majoria de gent que digui volem independència, tirem endavant la independència. No hi és.
Però aquesta majoria tampoc està fixada on està. On està el nivell de majoria?
Joan,
no, és que no hi és. No hi és.
En Joan volia respondre a aquests dos conceptes.
Hi ha dues coses. Primer, el dia 6 i 7 de setembre es va utilitzar, ara jo tècnicament no me'n recordo com es diu, el sistema aquest abreviat per fer funcionar els... Vale. Aquest sistema, que el Parlament de Catalunya no hi era, però sí que hi és el Parlament espanyol i el Parlament de 16 autonomies. Llavors, va haver una modificació del reglament que el Tribunal Constitucional va dir que era inconstitucional només a Catalunya. Val? O sigui, un Tribunal Constitucional que diu que el sistema aquest abreviat no es pot fer només a Catalunya i a les altres 16 autonomies sí.
Perquè suposo es van aprovar de manera correcta. Si és una qüestió de temps. Escolta, tanta pressa teniu per fer les coses que les feu malament.
Me deixes explicar, em sembla que no les entenc.
Fem-ho
abans del 6 i el 7 de setembre, abans, va haver la modificació del reglament. Vale? El Partit Socialista de Catalunya, junt amb Ciudadanos i junt amb el PP, van portar al Tribunal Constitucional que no es podia modificar el reglament abans del 6 de setembre. El Tribunal Constitucional va donar la raó, però amb l'agravant de que aquest sistema sí que pot funcionar, sí que pot funcionar a 16 de les 17 autonomies.
Jo crec que hi ha diferències.
És
que no és exactament el mateix. El reglament no és exactament el mateix. Hi ha diferències.
El sistema aquest abreviat,
sí. No, hi ha diferències. Bueno,
això una cosa. L'altra cosa. A mi em fa molta gràcia, però moltíssima gràcia, els que no volen fer un referèndum que parlin de quines són les majories socials. La única manera per saber si hi ha majoria social, sí o no, és fer un referèndum. Quan ens obliguen a fer eleccions, si fem eleccions, hem d'assumir escons, i s'han de parlar d'escons, no de tants percents.
Correcte.
Perquè si parlem de tants percents, fem un referèndum. Com que hi ha una part dels partits polítics que no volen que fem un referèndum, aquests partits polítics que no volen fer un referèndum no han de parlar de tants percents. Perquè els que ens van obligar el 21 de desembre a fer eleccions, el que han d'assumir són els resultats en escons. I si no assumeixen això,
si estan
no són demòcrates.
Jo crec que estan assumits.
No, perquè
no,
tu estàs...
No, no hi ha govern perquè tu
dient,
la majoria independentista del Parlament
dient,
no es posa d'acord.
És que no són majoria social.
És
molt
que
bé.
No s'estan posant d'acord.
Tu estàs dient que no, que no hi ha majoria
confiança?
Social. Que no hi ha jo el que vull dir és
quina
que els que no voleu fer
tenir?
Referèndum, els que no voleu fer-lo,
els
que no volen, perdona, els que no volen fer referèndum, els partits que no volen fer referèndum, aquests... i els seus representants i els seus votants i els seus no sé què, que no parlin de majoria social perquè no hi ha referèndum. És a dir, si hi ha eleccions, parlem d'escons, i si volem parlar de tants percents, fem un referèndum demà. Perquè el faré, perquè si parleu, si parlen tant de tants percents, fem el referèndum i comptem-nos.
Vale, dues coses.
Però que no volen comptar-nos.
Dues coses.
Que no volen comptar-nos. Que tenen por de comptar-nos. Que tenen por de que votem,
no,
de que decidim.
No crec que sigui aquest el problema. Dues coses. Ara mateix hi ha una majoria parlamentària independentista, això és evident, és el resultat de les eleccions. Han passat molts de dies, moltes setmanes, molts mesos, des del 21 de desembre de l'any passat, i si no tenim govern a dia d'avui és perquè el món independentista, aquesta majoria, no s'ha posat d'acord.
No, no s'ha posat d'acord. Si no tenim govern és... Si no tenim govern és perquè l'Estat no respecta el resultat de les eleccions.
Hi ha hagut funcionament ordinari, normal, dintre del Parlament. Hi ha hagut un candidat que s'ha proposat, s'ha fet el debat, s'ha fet la votació i no hi ha hagut vots independentistes suficients perquè el candidat independentista hagi estat investit president. Per tant, no digueu que no. Home, o sigui, la majoria parlamentària independentista no és capaç de formar govern, i això és una realitat.
Escolta, això és fals.
Però és una realitat.
És fals.
És fals?
Teniu 9 tios a la presó.
El que acabo de dir és fals?
Sí, senyor, és fals.
El que acabo de dir és fals?
És fals.
Sí, però s'ha de matitzar, perquè, esclar, si tu m'atreus, és el que deia abans del partit de futbol, si a sobre m'atries els jugadors que he de jugar...
Josep, pots buscar a les notícies la investidura fallida...
d'en Puigdemont?
No, escolta, del senyor Turull.
Escolta una cosa.
Es va fer una sessió ordinària on va haver-hi un debat, on es va fer un debat
d'investidura. En primera volta, però en segona ja estava a la presó. Bueno, per tant, no ho sabem que hagués sortit.
Va haver-hi votació?
La primera volta, sí.
Es va posar d'acord tot el món independentista per votar aquell candidat?
Vols escoltar una...
Per tant, si no tenim govern és perquè no sou capaços de fer govern.
La notícia que trobem...
Perdona, que no ens digui no sou capaços, perquè s'ofèn quan li diem d'allò, però llavors ens diu que no som capaços. Jo no som capaç de fer govern, segur, eh?
No, senyor, vull dir el món independentista.
Vale. Llavors, quan es fan unes eleccions i els partits, diguéssim, els del 155... també podríem dir una mica els del 39, eh? Perquè més o menys, 155, els del 39, no hi ha molta diferència. Vale.
Quan això és seriós o és una broma?
És seriós.
És seriós?
És totalment seriós.
És una falta de respecte.
Bueno, a mi m'han dit que em desinfectarien.
Jo només dic que és una falta de respecte.
Un líder d'un partit que d'allò va dir que hay que desinfectar. Va. Llavors, diguem els del 155, això sí, no? Els del 155, els que van votar a favor del 155.
Jo només dic que comparar el 155 amb el 39 és una falta de respecte.
Home, és el que s'està veient. Llavors, aquests partits donen suport a unes eleccions el 21 de desembre en les quals insten el Puigdemont a que es presenti, pensant que perdran. Però resulta que els independentistes guanyen. Llavors, un cop han guanyat, llavors anem a posar traves. Llavors, et posen traves, llavors, és que no sou capaços. Això és un engany. És a dir,
això és una realitat.
Quan tu dius que es poden presentar, aquella persona que es presenta té tots els drets polítics.
I tant.
Com ho ha dit la ONU.
I tant.
Vale? Per tant...
ja el teníem, el que passa que no l'has deixat posar.
Sí, no el deixen, i no els agrada el Puigdemont, no els agrada aquell, i ja el president del govern espanyol diu un candidat limpio. Ell, el senyor Rajoy, del PP i tot això, diu un candidat limpio. Saps? O sigui... És que de veritat.
Podem deixar amb un 50% de raó entre un i l'altre? Perquè, per exemple, la CUP frustra la investidura de Turull. Això és un fet. Això és un fet. Si la CUP hagués votat a favor, ja tindríem president de la Generalitat. El que passa que no ha acabat el partit. Estem a la segona part, podríem dir-ho així, perquè hi ha un termini per investir un president.
Sí.
I si s'esgota aquest termini i no es posen d'acord...
I no s'esgotarà i es posaran d'acord.
Els grups independentistes...
Tant de bo.
Però... Anem a l'elecció. Una altra vegada.
Escolteu, però aquí hi ha un... És que és... A veure, deixem estar. Sí, ja sé que hi ha reglaments, el que vulgueu, però el que aquí havia de ser el president era en Puigdemont, i no n'és, ja estava d'acord tothom, però no ho pot ser, per què? Perquè no compleix la llei. Surt el segon, ara en Sánchez, aquest que sembla ser que pot sortir. Bueno, però si no deixen sortir a la presó, tampoc sortirà. Pues clar, llavors, és l'independentisme que no volem en Sánchez... O és que en la llanera aquest no deixa sortir en Sánchez de la presó? No. És que, esclar, ens hem d'aclarir.
Però una cosa...
És que el tenim que tirar, el que passa que...
Jo només vull fer una reflexió.
No compleixen la llei,
hòstia. Jo només vull fer una reflexió. Jo no vull entrar en temes judicials. De fet, heu comentat moltes coses i no vull entrar. Perquè, precisament, si hi ha jutges i es fan judicis, és perquè la llei és interpretable. I, per tant, si els experts... tenen opinions diferents i
que dubte,
imagineu jo que no en sé, vale? Per tant, jo no vull entrar en temes judicials perquè ja he explicat el perquè. La qüestió és que si fa un temps el senyor Mas va ser capaç de fer un pas al costat per desbloquejar una situació i formar govern perquè era un bé major,
perquè
el món independentista a dia d'avui no és capaç de posar-se d'acord amb un candidat que no tingui cap causa judicial iniciada per dir aquest país necessita un govern i aquest govern necessita fer coses per la gent d'aquest país. La gent de carrer necessita tenir un govern.
Perdona.
I aquest govern es pot formar...
La van viudar i dius que provocava.
Un moment.
Això
estàs dient tu ara. No estic dient això. Sisplau. Això és una falta molt greu de respecte cap a la meva persona.
Escolta,
eh?
És que és això... És que el món
una opinió
no
política no té res a veure amb la violació d'una dona. Sisplau, retira-ho. Retira-ho.
És un exemple.
Sisplau. No, no és cap exemple. És una falta greu de respecte cap a la meva persona. Sisplau.
Escolta,
demano una rectificació. Ho demano, ho exigeixo. Sisplau. La violació d'una dona és una cosa molt greu, que no té res a veure amb l'opinió política de cap persona.
És un exemple de...
No ets capaç de retirar-ho?
El masclista diu això.
No ets capaç de retirar-ho?
Llavors, tu estàs dient que els independentistes no són capaços de formar govern. I és el mateix... És la mateixa barbaritat. És la mateixa barbaritat.
Estàs posant la violació d'una dona al mateix nivell de l'opinió política d'una persona?
Que això no és l'opinió política d'una persona, home.
Sisplau.
Joan...
Bueno, a veure...
Sisplau.
Ai, a paz, tu, escolta una cosa. Jo el que deies tu, fins una cosa, en Mas, ell va fer un pas al costat voluntari. Això és important. Ell ho va posar voluntari perquè va posar per davant el bé del país a la seva posició. Això d'ara és diferent. Ara ve forçat. Això ve forçat. Et diuen, qui poseu? Puigdemont, este no sirve. Perull, també té això. I llavors, què passa?
És que
quan van posar en Perull, encara no estava implicat. Però llavors hi van anar l'endemà a Madrid i se'l van quedar al presó.
No, 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 no No, no, no. Estava en mesures cautelars al carrer.
En cautelars.
Per tant, ja estava iniciat el procés.
Pues llavors, és que no volem, però, és que no el trobem, és que no, és que quin hem de posar que ens faci una llista?
Però no, mireu des d'un altre punt de vista. És que tots els candidats proposats han estat proposats precisament perquè estaven iniciats en causes judicials, per tensar més. Clar. Llavors, jo no vull ni que uns ni uns altres tensin més. Jo el que vull és que deixin de tensar, que proposin un candidat viable, que tinguem govern, que tinguem un president i un govern que comenci a governar.
Però això és el que pretén.
És el que jo vull.
No, però és que això és el que pretén el 155, i és el que no pretén nosaltres.
Però
els independentistes què busquen? El candidat que presenti els independentistes serà independentista.
Per tant, el món independentista està assumint que la prioritat no és governar aquest país, és fer la guitza al govern d'Espanya.
Sí, per solucionar ha de presentar un candidat que no sigui independentista.
El govern d'Espanya no fa la guitza, no.
També, molt malament, també. El govern espanyol s'està equivocant.
No fan la guitza.
Senyors,
s'està equivocant el govern espanyol.
Per favor.
Més enllà de l'opinió que tinguem cadascú, no és un contrasentit a nivell general, que en unes eleccions es pugui presentar un partit independentista que el que proposa és una independència i que quan tingui els suficients escons en el Parlament és el que farà desplegar la independència. No és un contrasentit que després a la que desplegui aquella política que ha promès doncs se l'escapsi, se l'impliqui en un procés judicial i se'l tregui de primera línia del govern, perquè però en definitiva aquell polític està posant en pràctica allò que ha promès en campanya electoral. És a dir, és un contrasentit.
No és un contrasentit, perquè ho està fent sense respectar el marc en el qual estem tots.
No hi ha un marc legal
que
et permeti desplegar.
Hi ha una Constitució, hi ha una Constitució espanyola que diu que la sobirania nacional recau en tots els espanyols. Per tant, això o es modifica, que jo soc partidari de modificar-ho, però mentre no es modifiqui, és el que preval. Per tant, si qualsevol mètode per declarar una independència que no passi per consultar a tots els espanyols, perquè en ells recau la sobirania espanyola...
I per sobre de la Constitució no hi ha un dret internacional?
I tant.
Sí, no hi ha cap problema.
Hi ha la democràcia.
Però tots els estats tenen les seves normes. I, per tant, cada estat té la seva manera d'autoadministrar-se. Uh-huh. Evidentment que tothom... La llei internacional diu que tothom té dret a expressar-se, a votar, el que sigui. Cap problema. Uh-huh. Però cada estat té la seva norma, té la seva carta magna, té la seva Constitució. I, per tant, s'ha de fer. S'ha de fer així. De fet, la proposta al Parlament de Catalunya de la llei de transitorietat proposada pel món independentista diu que la sobirania de la futura República Catalana recau en tots els catalans. Per tant, no s'està demanant res més diferent del que ja hi ha. És a dir, si s'hagués declarat Catalunya independent i la setmana següent la Vall d'Aran demana la independència amb un referèndum que votin només els aranesos...
Sí, senyor. Sí, senyor. Tot el dret.
Catalunya no ho hagués permès.
Sí, senyor. Te dic jo que sí.
És el que diu la norma escrita. Per tant,
això és una altra falsedat. La norma escrita parlava del dret d'autodeterminació de la Vall d'Aran.
Sí.
Perdona. És que estàs mentint.
No estic mentint. Si la intenció és deixar votar la gent, doncs que diguin que la sobirania nacional no recau en els catalans, sinó que recau en cada territori, que ho expressin d'una altra manera, que legalment ho permeti. Si ho expressen d'aquesta manera dient no, és que després ja ho deixarem fer, sí, però ho has escrit diferent, has escrit exactament el mateix que diu la norma espanyola, que és la que no et deixa votar independentment.
I aquells catalans tindran del seu territori, tindran el mateix dret perquè hi ha un dret internacional que està pel damunt de qualsevol.
Però els estats han de ser garantistes. Escolteu, els estats tenen la necessitat de ser garantistes.
Es pot dir una cosa, que aquí, Joan, aquí hi ha un monòleg només. Aviam, sobre el tema de la Vall d'Aran, jo puc garantir que tot el món independentista, tot, reconeix el dret d'autodeterminació de la Vall d'Aran. Això t'ho puc garantir.
Clar.
Val? Llavors, sobre això de que les constitucions, etcètera, quan va sortir el tema del Quebec...
Li hauries de preguntar a Pilar Rahola, que públicament no va dir el mateix.
La Constitució canadenca... es va plantejar el tema en el tribunal, no sé com es diu allà, que és aquí el constitucional, i el tribunal canadenc va dir És cert que la Constitució canadenca no permet el dret d'autodeterminació del, del Quebec, però hi ha un bé més gran que la Constitució canadenca, que és la democràcia, d'acord? I per això es va fer el referèndum del Quebec. Llavors, les constitucions poden dir el que vulguin, però hi ha un bé, hi ha un, una cosa, un subjecte, que és que ultrapassa les constitucions, perquè si no sí que estem en dictadura de la llei, la llei, la llei, la llei, que és la democràcia. I si en un moment determinat el Quebec o Escòcia o Noruega o Suècia, que es va independitzar de Dinamarca, o Islàndia, o etcètera, 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 hi ha un moment en què la democràcia preval sobre el que diguin les constitucions. Quan hi ha dubtes, es vota en un referèndum i el que té la majoria és el que aplica allò que la majoria diu. Això és la cosa més democràtica que hi ha. Perquè el tema aquest de dir... Bueno, jo, com que sóc molt demòcrata, dic que els catalans poden tenir la independència si segueixen la llei, però la llei aquesta està muntada perquè sigui impossible canviar-ho.
No, impossible no, necessita una majoria molt àmplia.
Per tant, és com dir que no, és com dir, mira, necessito 1.000 euros, ara te'ls deixaré la setmana que tingui dos dijous. Estic dient que faré una cosa no, sabent que és impossible.
És que no és veritat.
Bueno, doncs ja, jo et dic
no és veritat.
Que sí.
Aquí hi ha una cosa.
No és veritat.
Què es necessita en el Parlament espanyol perquè es pugui reconèixer una independència de Catalunya?
Voluntat política democràtica.
Això, exacte.
En xifres, en nombre.
No, però això que acaba de dir...
Són dos terços.
Això que acaba de dir és una obvietat. Voluntat política de negociar o...
Democràtica.
Això és possible o no és possible?
No.
Clar que és possible.
Sí, sí.
Clar que és possible. Que no la tenim per cap de les dues bandes, poder, sembla ser, perquè no arribem. Per tant, no és una qüestió... Tu m'ho compares amb una setmana de dos dijous. Això és impossible.
Doncs...
És impossible. Però que hi hagi voluntat política per arribar a acords, això no és impossible.
Escolta,
sisplau.
Però no seria que en el punt que estem, l'estat espanyol escoltant, veient... No entrem en reglaments, perquè els reglaments s'han de complir. Bé, tota aquesta història està molt bé, els reglaments. Això és com és aquell que l'enganxen assassinant i doncs que ho han descobert amb una trucada il·legal, no el condenen per assassí. Continua sent assassí.
Sí,
eh?
I tant.
Encara que el reglament digui que no ha sigut correcte, assassí ho és igual. Bueno, aquí què passa? El govern espanyol sí que sap segur que hi ha una sèrie de gent que vota independència. I els diuen des d'aquí, en Puigdemont, contradint a molts dels seus socis. Pactem, parlem. I què diu Espanya? Aquí a Espanya, aquí no hi ha ningú problema. Aquí al 155, vostès han desobeït i a la presó. Parlin, ara els alemans diuen, nosaltres sortim voluntaris a fer de mitjancers i parlar. Si no hi ha ningú problema, aquí a Espanya, la Constitució diu això. I llavors jo dic, hi ha algun país que fa una Constitució que digui, quan vulgueu marxar, podeu marxar? No, no, una Constitució, totes les independències que han hagut al món, quasi totes han sigut agarrotades. I avui dia anar agarrotades em sembla una cosa fora de
tothom. Perdona, hi ha Catalunya, que no ha sigut agarrotades.
Bueno, però la majoria. I aquí ho hem fet, ho fem pacíficament, ho fem legalment i simplement arriba un punt que diem, escolta, estat espanyol, aquí hi ha una sèrie de gent que vol ser independentistes. Parlem-ne, busquem un encaix. Hi ha gent, em sembla que són el de Podemos, no?, que va dir, home, pues, a mi jo votaria que no, però parlem-ne.
I està caient
en Rajoy. A dia d'avui està dient que aquí no hi ha ningú problema, que aquí no hi ha nada que hablar, que Espanya és una grande i libre.
Vale.
I punto. Pues aquí, si no reconeix el problema, no l'arregla. Si no vas al metge, no et cures.
Això vol dir que tenim dos dirigents o dos grups prevalents, a Espanya i a Catalunya, que s'estan equipocant. Bueno, així de clar.
Però
així de clar.
No creus que el govern espanyol hi parlem?
Així de clar.
La pretesa, els que voten el 155 estan parlant d'aquí distància. Com si els dos fossin
durant. El govern espanyol s'està equivocant dient això no és important, passo de tot. S'està equivocant. I el món independentista creu que arribant al 48% dels vots ja pot fer el que vulgui. I això està equivocat també.
Bueno, escolta,
s'ha de negociar i s'ha de parlar. I per poder parlar s'ha de tenir voluntat.
I
s'ha de renunciar...
No creus que en Puigdemont la mostra, la voluntat de parlar?
Home,
ho diu públicament.
Saps quantes vegades s'ha demanat?
Dir públicament i fer el contrari no és coherent.
Perdona, el dia que va plegar en Santi Vila, per què va dimitir en Santi Vila?
Perquè no estava d'acord.
No, perquè estàvem... Amb què no estava d'acord? Estàvem forçant unes negociacions amb el govern espanyol que els d'Esquerra Republicana no hi estaven d'acord, però ella estava forçant Santi Vila una negociació, i doncs que en Rajoy no va donar garanties, per això en Puigdemont va sortir i va declarar la república. Forçat per això, i va dimitir en Santi Vila a l'instant, cosa no, cosa que em va semblar una patada, a mi em va semblar fatal, però va fer-ho així.
I si llegeixes el llibre que va escriure en Santi Vila sobre tot això, veuràs que ell va veure clar que hi havia responsabilitats penals i ell baixava del barco, perquè ho tenia molt clar.
Bueno, però sobre això et diré una altra cosa. Si la raó l'has d'imposar per por... Mira, a l'època de la Inquisició en aquest país, totes les dones que van cremar eren bruixes.
La primera hora... que encara estem a la Inquisició.
La primera hora d'entrevista no eren bruixes, però al cap d'una hora eren bruixes. Llavors surt la Soraya i diu «Delante del juez no lo dicen esto, no?» Coño, jo sóc del Madrid i sóc espanyol davant del juez, i davant d'un pelotón et ballo hasta la jota. Però vull dir, hem de dir les coses com són. Clar. Una persona amb la seva serenitat diu, escolta, jo què sóc? Jo sóc així, així, així. Vostè ho accepta? Vale. Jo no m'agrada que sigui així, però doncs, que sóc el govern espanyol, i aquí a Catalunya hi ha una sèrie de senyors, que són bastants, que volen ser independistes. Va, parlem, què voleu vosaltres? Anem a parlar. Tenim una Constitució? Vale. La Constitució l'hem canviada per allò que deia abans de la monarquia. Doncs que el rei no ha tingut nens, han acceptat que siguin nenes ara les herederes del rei, perquè han canviat el que ha semblat. Per tant, la Constitució, apliquem les lleis per sobre la raó. Les lleis estan per ordenar...
Però hi ha un mecanisme per canviar... Hi ha un mecanisme per canviar les lleis.
Arribem al final. Joan, vol aprofitar aquests últims segons per rectificar aquell desencert comentari...
No ha sigut cap comentari vexatori per ningú, ha sigut una comparativa del que és acusar una persona que no ha fet res.
El rectifica?
Escolta'm.
No? D'acord, cap problema. Gràcies, senyors. Fins la pròxima.
Gràcies. Vinga, bon dia.